Passen 6 minuts de les 11.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Entomem aquesta tercera i última hora de dilluns amb la secció que quinzenalment ens acosten des de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui parlarem amb l'Àngels Travé. Ella és la coordinadora de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, un projecte important que fa temps que desenvolupa, que fa anys que desenvolupa i que cuida l'Institut d'Estudis Penedesencs. Àngels, bon dia.
Bon dia.
Recorda'ns una miqueta, per aquells que no n'hagin sentit parlar mai o que pensin exactament què vol dir això de patrimoni cultural immaterial del Penedès. Què feu?
Bé, és un inventari del patrimoni aquest cultural immaterial. Per entendre's, és el que no és material. Per tant, és el patrimoni que serien les festes, el folklore, els rituals, les creences, les tècniques de producció. O sigui, aquest patrimoni que sí que va vinculat al material, però que és, diguéssim, és immaterial i en aquest sentit costa de protegir. I no és suficient protegir la part material, sinó que has de documentar també la immaterial, la que es transmet oralment, i això és important. Llavors, la UNESCO va considerar que aquest patrimoni, per exemple, els castells, no?, és el més emblemàtic.
O els tocs de campanes, que ens n'havies parlat, havies vingut
també,
amb un campaner.
No? Que diguéssim, no és tan sols el campanar i la campana, perquè si no sabem com es feien els tocs, si no s'han transmès aquesta tradició dels tocs, costa molt de preservar. I llavors la UNESCO va considerar que es havia de preservar aquest patrimoni material i va instar els estats a fer inventaris, perquè la primera cosa que hem de fer per posar en valor aquest patrimoni és fer un inventari. Si sabem que existeix, encara que sigui molt breument, podem fer recerca i el podem preservar. O sigui, la manera de preservar aquest patrimoni és precisament inventarial i documentar-lo al màxim, perquè un objecte el pots tenir en un museu, el pots restaurar, el pots utilitzar en algun moment, però l'immaterial o es fa servir i així ja es va preservant i es va modificant, cada societat el va adaptant, o el documentes com a mínim perquè no es perdi del tot. I aquest és l'objectiu de l'inventari. He de dir que l'inventari de patrimoni del Penedès és del Penedès, però també es farà en altres llocs. S'ha fet a Terres de l'Ebre, que ja està acabat, però també s'està fent al Vallès i a altres llocs.
I quines tecles esteu tocant aquí al Penedès, a la vegueria? Recordaves els castellers, jo m'he recordat dels tocs de campanes i els campaners, perquè n'havíem parlat.
Diguéssim, de les activitats, també hi ha la tècnica de la pedra seca, que és patrimoni de la UNESCO, però també hem documentat, encara que no era tant una qüestió de preservar-la, perquè és viva, que és la cultura del cultiu de la vinya, l'elaboració del vi, del cava. Es van posar perquè és una identitat del territori, no tant com a preservació, també l'elaboració de la farina, perquè tenim molts antics molins fariners, etc. Les festes, no hem fet recerca sobre festes majors perquè considerem que ja estan catalogades a la Generalitat, però sí aquests petits rituals, aquestes festes, aquestes creences que té la gent, i aquest és un treball que també estem fent. I, bueno, anirem avançant amb altres categories, també la gastronomia, vull dir, en altres. A la gastronomia es va posar el xató, perquè com que l'àmbit de l'inventari és la vegueria Penedès, vam dir, és identitari de diferents llocs amb els variants, però també el gall del Penedès i els suquets, els ranxos mariners, també. Es anirà fent aquests per, sobretot, documentar aquesta tradició potser més popular, no tant la que ja es preserva als restaurants o que ja està molt estesa, sinó la com es feia des de casa, no? Aquest coneixement més domèstic.
Per tant, en aquesta tasca us toca molt parlar amb els més grans de cada casa, no? Amb els avis i les àvies.
Sí, generalment aquest coneixement s'ha transmès de generació en generació i llavors per trobar més a prop a la tradició és amb la gent més gran. A vegades ens trobem que el salt és la gent gran i la gent molt jove que ha tornat a mirar enrere, no? Ens hi hem trobat, i és conegut per tothom el cultiu de la vinya, no? El cultiu tradicional després es perd en un moment donat perquè entren els pesticides i altres productes i ara es torna a recuperar i una mica fem aquesta mirada als avis. Però si podem, anem a les fonts dels avis també per una altra qüestió, que és que es perd aquest coneixement. L'edat, es van fent grans, aquestes persones van marxant i es perd molt de coneixement. Per tant, quan enfoquem una recerca sempre pensem primer els informants més grans.
I ara, a l'inventari de patrimoni cultural immaterial del Penedès estan immersos amb les capelletes que es conserven encara a moltes cases arreu del Penedès, capelletes de fusta petites.
Sí, el títol de la campanya han posat capelletes a domicili, però les persones que hi entenen ja m'han dit hauries de posar capelletes de visita domiciliària, que són les capelletes de la Sagrada Família, que són les més habituals als pobles.
Explica'ns com és una capelleta d'aquestes. Si aneu al web de iepenedesencs.org trobareu una galeria de fotografies fantàstica, però mentrestant, Àngels, fes-nos 5 cèntims de quina mida tenen, què hi solem trobar.
Sí, no són gaire grans, deuen fer uns 50 cèntims, és una capsa, hem d'imaginar una capseta amb unes portetes a davant, a dins hi ha una imatge.
De fusta.
És de fusta, sí, totes són de fustes, algunes més treballades, altres més senzilles. A dins hi ha les imatges, llavors porta una ansa a la part de dalt, perquè és per poder-la transportar de casa en casa, i a la part de baix té com un doble fons, que és una guardiola, que és on s'hi posaven les almoines, no? Perquè eren almoineres aquestes capelletes, eren per recollir diners per l'església o pel que fos, no? Pel que es destinés, que decidís la parròquia.
I dius que habitualment hi ha representada una imatge o petites escultures de la Sagrada Família.
Sí, són les més habituals. A veure, jo vull explicar. Jo havia vist la Sagrada Família, jo soc de Sant Quat Sesgarrigues, i allà passava la Sagrada Família, encara passa. I llavors és una cosa quotidiana que no li dones més importància. La gent més jove ja potser no ho valora tant, són més bé la gent gran. I llavors vaig veure una exposició a Barcelona que era un noi de Manlleu, un estudiós, que havia fet la recerca a Manlleu, pagada per la Generalitat, precisament per cultura popular. I també hi havia unes 30 capelletes d'un noi que les ha recollit, no? Ja els encants, aquestes que ja no circulen. I vaig anar allà i vaig pensar que era un patrimoni molt important, que tenia una càrrega, a part del valor de devoció, també el valor aquest de casa per casa, aquest valor més social. I vaig fer aquesta proposta d'aconseguir una subvenció i a veure si podíem treballar i incorporar-ho al patrimoni immaterial de l'inventari. Llavors, jo ja, com que sabia que hi havia les capelletes de la Sagrada Família, vaig anar directament a dir la Sagrada Família. Les capelletes de la Sagrada Família, la congregació Fills de la Sagrada Família, el 1907, crea aquests circuits, no? Fa aquesta dinamització de que aquestes capelletes es voltin per petits circuits als pobles, no? Els diferents es posen en contacte, suposo, amb les parròquies i es creen aquests grups que funcionaven, encara funcionen ara, el que passa que no té tant aquesta figura, que és la figura de la saladora, o sigui, s'escollia una persona que se n'encuidaria d'un grup d'un carrer que eren normalment 29 cases, perquè només hi estaven un dia. O sigui, es portava la capelleta, es passava allà la nit i l'endemà al matí aquella persona ja la portava a l'altra casa. Per tant, eren circuits de 29.
I deixava una almoina.
I deixava una almoina. I llavors feien aquest circuit, i llavors el dia 30 ja tornava a recuperar la saladora, es portava a la parròquia i es buidava, o ella mateixa ja buidava aquests diners. I aquests eren els circuits de 29. Ara això, no hi ha tantes cases i a vegades es queden més dies, no? Però aquests eren els circuits de devoció que hi havia. Per tant, en un poble n'hi podien haver 6, 7, 8, moltes, en funció dels carrers. No?
I eren propietat d'aquesta zeladora o eren de la parròquia?
Depèn. He trobat que hi ha hagut grups d'un carrer que han comprat la capelleta, o perquè després això ja va anar sent més espontani. Ja era un carrer que decidien comprar-ne una i normalment es finançava amb les almoines. A vegades no, a vegades eren de la parròquia. La parròquia les proposava i llavors es feia el circuit. Hi ha diferents variants. Llavors, la majoria són Sagrada Família, però ha sigut molt bonic perquè quan hem preguntat també en parlen d'altres capelletes, no? La Miraculosa, la Immaculada, i com a anècdota, bé, aquesta recerca la fem amb el grup de recerques històriques de Sant Pere de Riudebitlles, i llavors, com que hi havia aquest context de pandèmia, el que vam fer és posar-nos en contacte amb els membres d'aquest grup i vam anar a Sant Pere a fer treball de camp. I llavors, parlant amb la gent gran, perquè normalment les saladores són persones grans, deien, a Calaqueta hi havia una capelleta de la Immaculada i no sabem què se n'ha fet. I anaven parlant d'aquesta capelleta de la Immaculada. Per tant, sí que hi havia altres sants, no?, amb capelletes que feien aquests circuits. I finalment, el Carles Cornellà, que és la persona que se n'en cuida a l'Església, ha aconseguit trobar la capelleta de la Immaculada. Encara no tinc la fotografia, però també la penjarem. Per tant, sí que sabem que també hi havia, potser la Mare de Déu del Roser, depenia de si es decidia fer aquests circuits. M'han comentat també que habitualment, si a l'església hi havia la imatge d'una Mare de Déu, aquella Mare de Déu tenia capelleta i feia el circuit. Per tant, hem posat capelletes a domicili per això, perquè podrien ser de visita domiciliària, no només de la Sagrada Família, i també una altra cosa que m'ha agradat trobar és que la gent m'ha dit, ah, jo tinc una capelleta però no volta, és de casa, és de la meva família. I la primera que vaig rebre, que em va emocionar molt, és de la Múnia, que em van trucar i em van dir, és que la capelleta aquesta ja estava a la masia dels meus avis, o sigui, eren masovers, i llavors quan vam venir aquí a la Múnia la vam portar i tenim molta devoció. És a Sant Antoni de Pàdua.
He vist algunes fotos de Sant Antoni de Pàdua.
Sí, Sant Antoni de Pàdua. I em fa molta gràcia, perquè jo els hi pregunto, i què hi feu, no? Perquè a les capelletes de Sagrada Família ara explicaré quin era el que marcava les pautes, però la gent normalment hi posa una espelma o un pom de flors i fa una oració molt lliure, cadascú fa la seva. I aquesta de la Múnia em diu, ai, és que tenim molta devoció. Diu, sí, tota la família molta devoció. Diu, hasta els meus fills. I li pregunto, els fills quants anys tenen? Diu, 35 o 40, diu, però són castellers, dels castellers de Vilafranca, i quan tenen un repte d'un castell li diuen, mare, una espelma a Sant Antoni que avui costarà jo. Per tant, és aquest reflex d'aquesta devoció popular que una mica trenca els esquemes o el ritual religiós, sinó que s'incorpora ja a la vida de les famílies. No? I llavors, tornant a les capelletes de Sagrada Família, quan es va crear aquests circuits, es va fer el llibre de visita domiciliària, que és que hi ha les oracions, quan reps la capella, quines oracions es feien, mentre la tenies a casa, quines altres, i quan l'acomiadaves per portar-la a l'altra casa, també. I s'ha trobat aquest llibre. És il·lustratiu, és bonic. El que passa que moltes ja no el porten. A vegades porten una revista de l'Església, o porten, per exemple, en temps d'Advent, diuen les oracions. És bastant lliure, no? Però, per exemple, a una altra casa, en diuen, quan té la capelleta, posa les flors de casa, mai les compra una senyora ja gran, i però esclar, es trobava que li portaven un temps que no tenia flors. Diu, va anar al xinus i té una de plàstic,
i
perquè
arreglar.
La capelleta sense flors no pot ser. I a vegades està la xamaneia,
bueno, una altra persona la té a l'habitació,
i llavors hi ha casos molt emotius, no? Quan hi ha una defunció en una casa, a vegades demanen tenir-la una setmana en lloc d'un dia més dies. Després es perden, hi ha persones que diuen que no la volen que surti allà fins que ells no hi siguin. Vull dir que he trobat una devoció molt popular, però molt entranyable i molt de la gent, sobretot de dones grans. No? I la preocupació que hi ha és quan no hi siguem nosaltres això es perdrà. Per tant, ho reben molt bé que els hi preguntis i que ho puguis explicar perquè hi ha aquesta preocupació. Això es perdrà perquè la gent ja no ho valora, no? I llavors aquest treball és molt etnològic, no tant de caire religiós, sinó de buscar aquesta part etnològica d'aquesta relació amb aquestes imatges i també, com has dit tu, no, la bellesa d'aquestes capelletes, com a mínim preservar la part moble, no? I l'altra, la part més devoció, que es pogués adaptar a aquests temps, no? Hi ha hagut una a la Llacuna que em van dir, ha vingut una parella jove i com que ha vist aquesta edició, ha dit que també la volia. Ja que es fa aquí aquest poble, doncs també la volem. Vull dir, una mica és una crida a això, no? Que és una tradició i una devoció que s'ha mantingut fins ara i que ara tenim l'oportunitat de que no es perdi, no? Encara que li fem un altre enfoc.
Per tant, aquests circuits encara estan ben vius en alguns pobles.
Sí, sí, malgrat que ara estan aturats, i això també els hi preocupa molt.
Per la Covid.
Amb la Covid s'han aturat, ai, que quan es tornin a engegar que no es perdin. Per tant, molta gent et diuen, això ho has de treure ja, eh? Això s'ha de poder consultar, que estarà a la web de l'inventari, per tant es podrà consultar, però sí que hi ha aquesta preocupació.
Mentrestant, a la web de l'Institut d'Estudis Penedesencs hi ha aquesta galeria amb algunes de les fotos que ja heu anat realitzant i que heu pogut anar documentant aquestes capelletes. Parlaves de l'edat de les zeladores, per exemple, hi surt la Maria Bou, de Sant Pere de Riudevitlles,
93 anys,
sí. Mostrant la seva capelleta.
Sí, la capelleta li vam portar, ella va ser de les que vam fer el circuit perquè, clar, no volten, i la tenia el Carles Cornellà, que és el senyor que la porta, i la portem allà, i ella diu, que me la deixareu? No, Maria, no, només fem això. I mentre anàvem pel carrer, hi ha una altra senyora que ja tornen a voltar, perquè la gent, bueno, és com una mica fa companyia el dia que ve la capelleta.
A Sant Pere de Riudevitlles heu fet un treball a fons i heu pogut reproduir una mica el circuit
sí,
perquè... que farien si no hi hagués la pandèmia.
Exacte. A l'hora de comentar la fitxa teníem clar que hi havia d'haver fotografies, no sabíem si en tindríem moltes, en tindrem moltes, haurem de mantenir la galeria, no es podran incorporar totes potser l'inventari, però sí que volíem filmar el circuit com es feia, no? I llavors el Carles es va oferir i com a mínim podrem documentar en aquest sentit. I llavors a l'Alt Penedès en tenim bastantes, a la Noia ens costa una mica més, però sí que des d'aquí vull fer una crida al Baix Penedès, que són molts pobles, que si algú escolta, que és molt fàcil, que només cal connectar a la web de l'Institut, que és fàcil trobar, Institut d'Estudis Penedesencs, que també ens poden enviar un correu electrònic, immaterial@iepenedesencs.org, o la mateixa web i el telèfon, que el poden veure i ens poden trucar i ens posem en contacte, que és el 669-88-29-59. Per tant, qualsevol persona, com que no podem fer treball de camp desplaçant-se, serveix una fotografia amb el mòbil. La qualitat és
relativa. Quines característiques ha de tenir aquesta foto? El mòbil mateix?
Sí, el que ens interessa és que es vegi bé la capelleta, la imatge, o sigui, la frontal amb la imatge, una mica més allunyada perquè es vegi la capelleta. Si la volen fer també la part de darrere, si és que hi ha per posar el llibre, algunes tenen la part del darrere. N'hi ha una de capellades que la part de sota, el calaixet de sota s'obria per sota la capelleta, per tant la vam fer des de sota. I després també el que voldria demanar, m'agradaria, n'hi ha poques, perquè la gent no vol sortir, que el bonic és que sortís amb la saladora o amb la persona de la casa, no? O sigui, el bonic, el que volem documentar és la relació que té la persona amb la capelleta, vull dir que sí. Hi ha l'oportunitat de fer-se una fotografia al costat de la capelleta, també es veu més, no? Es podem recollir millor aquest patrimoni material, que és la relació amb la capelleta, no la capelleta tan sols, que també és maca, no? Que la fotografia ens serveix també per descriure i per saber si totes les de la Sagrada Família són iguals o són una mica diferents, perquè hi ha alguna variant, l'època també...
A Sant Pere i a Sant Quintí sí que s'han prestat força zeladores a sortir a costat de la capelleta.
Sí, i sóc a Vilafranca i també vull donar les gràcies a Sant Xavier i Maric. Perquè
sí, també surten una foto.
Surten una foto, perquè clar, quan vaig començar a fer la recerca amb el problema de la pandèmia no sabia massa com començar i vaig detectar que aquest any, el 27 de desembre, era la festa de la Sagrada Família. Per tant, a moltes poblacions es portaven les capelletes a l'església. I vaig veure que a Vilafranca Santa Maria es feia, vaig contactar amb mossèn Xavier i Maric i ell es va oferir i va valorar moltíssim això, que es fes aquesta recerca, i vam tenir 7 capelletes. Vaig poder parlar amb la saladora del carrer de la Cort, d'aquí a Vilafranca. Ah, no, perdó, de la plaça Constitució, d'aquí a Vilafranca.
Veig dues zeladores de Vilafranca, la Remei Carbó, del carrer sí. Calbolet, i la Carme,
exacte,
de la plaça Constitució.
Sí, la Remei Carbó és perquè ja estava a l'església i vaig poder parlar amb elles. No es podrà recollir entrevistes de tot. Jo penso que és prou interessant com perquè es faci una recerca per un llibre. En principi és un inventari i l'objectiu és aquest, que totes les poblacions que puguem dir si circulen capelletes o estan a l'església, perquè a capellades vaig poder parlar amb mossèn Adolf i estan, bueno, va dir a les golfes, podíem, deixem-ho que estan a la rectoria, no? Però sí que és veritat que amb la festa de les capelletes s'exposen, no? Ahir em van enviar de Llorenç del Penedès, el Jaume Palau, que estan a l'església i van a fer la fotografia, allà n'hi ha 7, 6 o 7, ara no ho recordo, són les últimes que hem penjat, i som diferents cadascuna també, vull dir que, sí, i el Garraf també, si alguna persona del Garraf ho sap, perquè com més grans són les ciutats, més costa. Jo el que faig és el contacte amb la parròquia, i llavors des de la parròquia em donen el contacte amb les persones. A Sant Sadurní, si hi ha algú que ens escolta, també no hi són encara perquè ho estem preparant, perquè ella encara volten, i he parlat amb la Ignasieta, i ella quan la tingui em farà, però també em va explicar molt bé. Hi ha el barri del Raval, la de l'església creiem que està confinada en alguna casa, i després n'hi ha el carrer, el barri de Sant Antoni.
El barri de Sant Antoni, deu tenir un Sant Antoni de Pàdua, no?
Sí, no ho sé, no, jo crec que és la Sagrada Família.
Una Sagrada Família?
Sí, el tenen, però el tenen amb una façana d'una casa, perquè com que vam fer les festes dels barris, jo vaig fer la fotografia que passava a la carrossa del barri i es veu la capelleta allà al carrer. No farem les capelletes de carrer, que també se'n podria parlar, que són molt maques. En principi fem aquestes, les capelletes de circuit, les de visita domiciliària, diguéssim, però també les capelletes de la gent. Per exemple, aquí a Vilafranca ens en van enviar un Sant Antoni de Pàdua antic, la Maria Antònia Udina, preciós, que ells ja van trobar a la casa. Per tant, també volem recollir una mica aquesta devoció popular a les cases. Moltes cases tenen aquestes capelletes que han heredat de la família i les tenen allà, i també és un patrimoni i és una mostra d'aquesta devoció popular, no?
veig que algunes capelletes tenen clau.
Sí.
Hi ha algun detall? Deies, si són diferents, mostreu detalls també,
sí,
no?
Totes haurien de tenir clau, quasi bé. Algunes, a Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, no tenen guardiola i sembla que es va fer malbé i es va treure, perquè poder la funció principal no és ara la recollida. Hem de pensar que es creu que els antecedents d'aquestes capelletes són les capelletes de plegador, que això també estiraré una mica el fil, però no sé si podrem aquesta vegada, que és les de plegador, eren els ermitans, que tenien una ermita dedicada a un sant, quan baixava, tenien la capelleta aquesta que en deien de plegador, baixaven a les poblacions a recollir per mantenir l'ermita o ells, no? I per tant, també hi podria ser que en trobéssim, eh? Vaig parlar amb aquest noi que ha recollit capelletes, les de la col·lecció, que ell ha anat als santuaris i les ha vist allà a vegades i li ha preguntat, i era la capelleta de l'aplegador, no? Per tant, també és una altra devoció popular, però que aquesta sí que penso que està ja molt oblidada. Hem començat a estirar el fil amb les de la Sagrada Família, que aquesta sí que és viva, i a partir d'aquí a veure què dona. Però realment és molt emotiu, perquè les persones, o sigui, els circuits que es mantenen, la gent s'estima molt aquestes capelletes i aquesta devoció i aquest relacionar-se, perquè el fet de portar la capelleta al veí, ja preguntes com està, ja se sap, ja s'espera a vegades, em portaran la capelleta, parlaré una estona, i sobretot abans que eren molt pautades cada dia, doncs realment eren circuits molt potents.
Hem parlat bastament d'aquesta recerca i documentació d'aquestes capelletes a domicili o de les capelletes de circuit, insistint en que falten fotos del Baix Penedès, de la noia, del Garraf. I breument, Àngels, fes-nos 5 cèntims, perquè aviat entomareu un altre projecte al voltant dels pobles abandonats.
Sí, el nom de Pobles Abandonats, bé, és un projecte que està impulsat per l'IRMO i per la Universitat de Barcelona, i es fa a l'àmbit del Principat de Catalunya, però també les Illes, la Franja, amb l'Aragó, el País Valencià, i es volen fer un inventari de pobles abandonats, abandonats que no hi viu ningú, totalment abandonats. Però també s'inclouran els pobles que tenen despoblament, o sigui, els pobles de menys de 30 habitants. Hi va haver un debat, perquè el Pirineu, 30 habitants, no és un poble que tingui cap problema, el Penedès potser sí, o altres zones, no? Llavors, com que es va dividir per vegueries i per demarcacions, va tocar la vegueria Penedès, i en principi vaig dir, jo crec que el Penedès pocs pobles abandonats tenim, però bé, bueno, algun tenim, algun nucli, però s'ha de fer recerca. El que passa que amb la pandèmia costa molt. La idea de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que col·labora amb la part de la vegueria del Penedès, era fer una trobada a centres d'estudis, i era la manera de compartir amb diferents poblacions si tenen algun nucli que compleix aquestes condicions, o que està abandonat, o que té menys de 30 habitants i que hi ha risc de despoblament. Vam haver de posposar aquesta trobada, la farem el mes d'abril, el 17 d'abril en concret, ja en parlarem, però també farem una crida a veure que la gent ens pugui donar informació. He de dir que d'entrada tenim la col·laboració de l'Institut d'Estudis Penedesencs, la secció de topografia, que ells sí que tenen un treball que es diu Noms de Lloc, i que el Vicenç Carbonell ens està donant informació, perquè tenim pobles emblemàtics abandonats també a la vegueria Penedès, que és Jafre, Marmellà,
Selma,
Montpó... Selma ja no és
Penedès.
Es toca molta gent.
Allà a la frontera.
Sí, la gent de Selma va anar a viure a pobles del Penedès, però Selma és el Camp de Tarragona. Però en parlarem perquè també és atractiu, no? És fer aquesta mirada al despoblament i a nuclis que havien tingut un esplendor, no nuclis abandonats, no arqueològics, que faci 150 anys que es van abandonar, o sigui, que en un moment donat que quasi bé està documentat, es van deixar.
Àngels Travé, hem xalat, ens ha passat la secció volant, com sempre que vens, parlant d'aquestes capelletes a domicili i de pobles abandonats.
D'acord.
Gràcies per acompanyar-nos. D'aquí 15 dies torna a la secció de l'Institut d'Estudis Penedesencs i esperem retrobar-nos amb l'Àngels ben aviat. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies.
Ara són 12:45, us deixem amb les notícies. Tercer flash en clau Penedès d'aquest matí i seguim a la cuina del Penedès en xarxa.
El Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Aprovada la convocatòria per proveir 4 llocs de treball dins el projecte Brigada Jove 2021 dels Monjos. La Junta de Govern Local de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria que han de regir el procés selectiu per proveir temporalment 4 llocs de treball dins del projecte Brigada Jove 2021. Les tasques encomanades són les de dur a terme feines de suport a les tasques de PO de la Brigada Municipal, de PO Forestal, Consergeria i suport a auxiliar a la llar d'infants. Durant el període del contracte rotarà per 3 llocs de treball diferents. El contracte és pel període de l'1 de març al 31 de maig del 2021. La jornada de treball serà completa vinculada a l'equip de treball on s'estigui fent la feina. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de febrer i per presentar-la caldrà estar registrat com a demandant d'ocupació i tenir entre 16 i 22 anys. L'Arbó s'instal·la càmeres en un semàfor de l'N340. Alerta pels conductors que circulin per l'N340 al seu pas pel nucli de l'Arbós. L'Ajuntament ha informat que s'han posat noves càmeres foto vermelles al semàfor del pas de vianants que creua aquesta via a l'alçada de l'Avinguda dels Herois del 1808. Les càmeres no estan encara actives, però quan ho estiguin serviran per captar aquells vehicles que se saltin al semàfor en vermell. Són càmeres fotovermelles que es disparen en el moment que algun conductor comet aquesta infracció. L'objectiu d'aquestes noves càmeres és dissuadir els conductors de cometre cap infracció, apuntant des del consistori, raó per la qual les càmeres estaran degudament senyalitzades. Des de l'Ajuntament han desmentit que aquestes càmeres siguin radars, un rumor que en els últims dies havia corregut per la vila. Sant Pere de Riudebitlles instal·la un parc de calistènia i un skate park. Aquest tipus de circuit, conegut com a street workout, consisteix en entrenament de totes les capacitats físiques mitjançant el pes corporal i també es poden incorporar diferents acrobàcies o diferents estructures fixes. La idea, que es va presentar a la darrera assemblea del Consell de Poble el 2020, va ser aprovada per l'Ajuntament, que alhora va realitzar una enquesta amb un grup de joves del municipi. Amb aquesta instal·lació, l'Ajuntament vol facilitar la realització de l'activitat física a l'aire lliure sense cap mena de despesa econòmica per l'usuari, a través d'un parc públic obert als joves i a la població en general. I acabem explicant-vos que l'artista Josep Pérez exposa un recull dels seus gravats a la Sala dels Trinitaris de Vilafranca. El dibuixant, pintor i gravador de Sant Joan de Mediona, Josep Pérez, exposa fins al proper 28 de febrer a la Sala dels Trinitaris un ampli recull dels gravats que ha creat durant els darrers 3 anys. Es tracta de la primera exposició de la programació d'art visual contemporani 2021 que enguany es podrà veure a la sala. L'exposició es titula A Llum i és un compendi detallat d'aquesta branca artística en la qual el medionenc Josep Pérez s'ha fet un nom de primer nivell. El mateix artista explicava alguns detalls de com es treballa un gravat. Pérez treballa habitualment al voltant de la temàtica de la natura i en aquest cas ho ha fet centrant-se en la llum com a factor artístic.
Okay.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Okay.
És dilluns i anem retrobant les bones costums i tradicions del programa i un cop al mes ens acompanya i ens ajuda amb el seu bon saber la xef Gemma Riera, que retrobem per primera vegada aquest 2021. Bon dia.
Hola, bon dia.
Gemma, avui vens disposada a fer-nos passar el fred.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, a mi el fred m'agrada molt, eh? Jo ho he de dir que jo estic com peix a l'aigua, eh?
Sí, estàs encantada?
Sí, a mi m'agrada el fred. A l'hivern ha de fer fred i a l'estiu ha de fer calor. Jo aquests hiverns que semblen estiu o primavera no m'agraden gens ni mica.
Així que aquest any estàs encantada,
no? Sí, sí, jo estic encantada amb el fred i em fa estar molt bé. Sí, sí, sí.
Jo sóc d'estiu, eh? T'haig de confessar que no m'agrada gens el fred, que m'encongeix de mala manera. Però, clar, avui em portes propostes justament perquè el passi millor, no? Per escalfar-me el cos.
Sí, a més són receptes d'aquestes que veig que t'agradaran. Són d'aquestes...
Sí?
Sí, jo em sembla que sí, vaja.
Aviam.
Bueno, ja m'ho diràs.
Ja em coneixes, després de tants anys.
Igual em dius que no, però jo penso que sí, eh?
Clar, per combatre el fred, el tòpic o el que funciona bé són cremetes, sopetes, calentones, no?
Sí. Jo porto un parell, les primeres, que són unes sopes. Són sopes, però són sopes que podrien ser un únic plat, eh?
Contundents.
Sí, sí, sí. I amb verdures i llegums. La primera porta mongetes o fesolets, el que ens agradi més, o altre llegum, eh? Jo la faig així, però cadascú a casa seva ja ho sabeu.
Que hi posi el llegum que més agradi, no?
Exacte, si no agrada gent les mongetes, no anirem a fer patir tota la família amb les mongetes, no?
Uns cigrons també servirien?
També servirien. Amb verdures, i ho acabarem, que aquest és el toc de gràcia, amb una miqueta de parmesà ratllat a l'últim moment. Necessitaríem això, les mongetes o els fesols, que els poden ser o crus o bullits, eh? Els podem bullir nosaltres o comprar-los ja cuits, val? Ceba, porro, all, api, pastanaga, nap, col i tomàquet ratllat.
Déu-n'hi-do, hi ha de tot?
Sí. Que no en teniu d'una cosa, no en poseu. No teniu naps, no cal anar-los a comprar expressament. No se'n posen i ja està.
Funciona igual.
Exacte. Que dius, mira, no tinc col però tinc coliflor. Bueno, doncs posa-li coliflor. Que no tinc pastanaga però tinc carbassa. Doncs li poses carbassa. A veure, el que... Que dius, no tinc tomàquets perquè ara no compro tomàquets a l'hivern. Doncs li pots posar o en conserva o li pots posar tomàquet ja fregit. Vull dir, això ja amb el que tenim a casa, val?
Vinga.
Les nostres costums. Després, brou de verdures o aigua, perquè, a veure, amb tot el que hi ha també agafa substància aquella aigua, eh? Vull dir, no... Si tenim brou de verdures, doncs molt millor. Parmesà, farigola, pebre, sal i oli. El dia abans posarem les llegums a remullar. Això si les bullim nosaltres, si no, doncs ja estan cuites, ja no cal ni posar-les a remullar.
Explica'm quan poses la sal a la llegum.
Al final.
Oi que sí?
Al final, sí, sí, sí.
Si no, es queda més dura, oi?
Queda dura, sí, no acaba de bullir. Sempre la sal al final, perquè la sal també porta molts minerals i el que vol la llegum és una aigua amb molt pocs minerals, perquè quedi tubeta. Doncs això, posaríem...
En remull el dia abans.
El dia abans. El dia següent, què faríem? Si les bulliríem, no? Amb l'aigua freda, poca aigua, la mongeta vol poca aigua, i bueno, i el que hem dit, al final, doncs hi ha el punt de sal. Mentre es bullen les mongetes, nosaltres preparem les verdures, netegem i tallem fi totes les verdures, la col la netegem en juliana, si fos coliflor la netejaríem a... arbrets,
les flors, els arbres,
les floretes, i això és el que faríem mentrestant. Sofregiríem la ceba, el porro, l'all amb una miqueta d'oli, i quan ja estigués una mica tovet hi ficaríem la pastanaga i l'àpid, i a l'últim ficarem el tomàquet. Donarem uns toms, no massa, i llavors afegiríem la col en juliana, el nap i l'aigua o el brou.
Això ho deixaríem... Que cobreixi, just?
Sí, no, una miqueta més.
Una mica més.
Una miqueta més, perquè això ha de coure uns 30 minuts, perquè s'acabi de coure tot i ens agafi consistència el suquet, eh? Això ho podríem deixar... Llavors afegiríem les mongetes, val? El que vull dir és que
quan,
hi ha
quan
diferents...
Quan ja està cuit, després d'aquests 30 minuts.
Sí. El que... el que us volia explicar ara és que podem deixar aquest suquet amb la consistència d'aquest brou lleugeret, o li podem donar consistència triturant una part de les verdures. Llavors ens queda com un suc més cremós, més lligat.
Busquem aquesta textura de crema.
Aquesta textura així entre... Sí, però que no seria tampoc
no
crema,
tot.
Seria com donar-li una miqueta de cos en aquest suc, que no sigui tant com aigua, sinó que sigui més amb una mica de consistència. Val? Podríem fer aquestes dues coses o podríem deixar tal qual,
I ara ve el toc final important i distintiu.
El toc final és quan ho posem en els cassonets,
que
ben calentet.
Que intentem repartir, no?, una miqueta de verdura.
Verdureta, suquet,
una mica
tal.
Per tothom.
Llavors hi fiquem la farigola i el parmesà ratllat.
En el moment.
En el moment, ha de ser acabat de fer. La veritat és que és una sopa molt completa. Vull dir que, per exemple, jo mateixa, amb un iogurt de postres, ja en tindria prou per dinar. O amb una fruita lleugera darrere, tampoc no molt contundent, perquè si no, amb la llegum, la fruita tampoc no ha de ser massa contundent. Que dius, home, no, és que jo sóc de primer i segon, no? Que també hi ha gent que és de primer i segon.
Sí, i tant, no els hi treguis.
Clar, ho fas una miqueta més fluixet, menys quantitat, o més suquet, no? Més suc i menys llegum, i llavors després el que quedaria molt bé aquí és peix, no? Peix a la planxa, amb papillot, una cosa lleugera, no massa...
Contundent, que pesi.
No massa contundent.
Perquè ens hem d'escalfar, però després també hem de seguir funcionant.
Ens hem de moure, també.
Això.
Que faci fred no vol dir que...
Que ens hàgim de quedar al sofà, allà, sota la manta. Ens has dit que duies dues sopes.
Dues. Aquesta també és molt completeta, és una de llenties vermelles amb carbassa. I aquesta té com a toc distintiu, no? Perquè seria la llimona i seria les espècies que portaria cúrcuma, comí i julivert. El toc final, aquí li posaríem amb aquests triangles de moresc a l'últim moment, trinxadets a sobre, que queden, boníssim.
Ah,
bueno,
però trinxats, esmicolats.
Sí, esmicolats, a trossos grossos, com si fossin els picatostes que posàvem...
Sí, i llavors, clar, va fent crec-crec, no?
Va fent crec-crec, i aquesta combinació del marisc, del moresc, així sec, doncs queda i torrat, queda boníssim, ja ho veureu.
A mi m'encanten aquests triangles.
Clar, molt divertit, molt diferent.
Sí,
inclús
sí,
fa que els nens s'ho puguin prendre millor,
I aquesta sopa la proposes amb llentia vermella, que és molt més digestiva que uns fesolets, per aquells que han de vigilar una mica, o si és al vespre, no?, perquè entri millor.
Sí. Aquesta llentia, el no tindre pell, és fantàstica per l'estómac. I, també un altre avantatge és que es fa en un moment,
Sí, amb un pim-pam, és veritat.
No has de tindre massa temps, vull dir, et pots posar a fer la sopa a les 7,
Sí, no has de remullar, tampoc.
Vull dir que és d'aquestes resultones.
Doncs vinga, com ho fem?
Necessitem ceba, all, carbassa, llimona, tomàquet ratllat, llenties vermelles, d'espècies, ja hem dit, cúrcuma, comí, julivert fresc, brou de verdures o aigua, i aquests triangles de moresc, oli i pebre negre. És molt fàcil, picaríem la ceba, picaríem l'all, sofregiríem, quan està sofregit, ficarem el tomàquet, i donarem unes voltes, que no se'ns acabi de coure tampoc, afegirem la carbassa i afegirem les llenties.
La carbassa a daus? O com?
A daus, sí, tallat així. Sí, a daus petitets. Posarem les llenties, donarem unes voltes, ficarem les espècies només perquè s'activin i de seguida ja el caldo, perquè no ens agafin aquests tocs amargs. Ficaríem una pell de llimona, la podem posar ratllada o la podem posar amb sencera i després apartar-la quan ja en tinguem prou de llimona. Ho couríem tot junt fins que estigui tendre I aquí també podríem jugar una mica amb la consistència d'aquesta sopa. La podríem fer molt espessa, ficant-hi poc suc i deixant reduir. La podríem fer més clareta si fiquem més brou de verdures. O la podríem fer triturada, com si fos una crema. Aquí valdrien les tres opcions. En aquest moment, quan ja ho tenim tot tendre, fiquem un
xorret
de llimona.
De llimona.
El julivert picat i una mica de ralladura de llimona. Però només la pell, eh? Que no ens arribi el blanc, que és més amargant. Per últim, ja hi ficaríem els picatostes aquests que hem dit de...
Aquests triangles de moresc.
De moresc. I només dir-vos que podeu substituir el julivert per coriandre, si us agrada. Si us agrada. El coriandre és delicat, però amb aquesta crema hi queda molt bé, li dona molta frescor.
Coriandre fresc.
Coriandre fresc. També podríem compartir aquesta crema amb un plat únic si li fiquem un grapat d'arròs. I ja tenim...
Tens una proteïna estupenda, no? Llentilla i arròs.
Exacte. Ja ho tenim tot aquí. O també li podríem posar un ou bullit o escalfat o macerat o... Val? Uh-huh. I ja tindríem un plat també molt complet que no caldria fer-li res més.
Molt podria apanyat.
Sí, molt apanyat. A les 8 a sopar i tots complet.
Enllestits.
I a les 9 a dormir, no? I au! I ja no cal.
I tiramilles.
Tanquem el dia. Tanquem el dia.
Una cremeta també.
Una cremeta, mira. Una de carxofes al curri. Perquè la crema de carxofes ja sempre l'hem feta, no? Ceba, la carxofa... Bueno, no? I queda molt bé, és boníssima, eh?
Sí, a mi m'agrada molt.
Li donarem un altre...
Un toc diferent.
Un altre toc. Necessitem 4 carxofes, una patata, un tomàquet, 2 pastanagues i una ceba. Aquesta crema va molt bé per introduir la carxofa. Queda molt dissimulada i els nens se la mengen sense pensar que hi ha carxofes. Perquè la carxofa és bona. I de gust tampoc és cap cosa, però
costa.
Només de saber que hi ha carxofa, ja no sé què els hi passa, que els... carxofa no. Bueno, no ho sé, a casa meva, eh?
Sí, sí.
No sé si és
no
per l'aspecte
per què, costa,
que té.
Costa.
No ho sé, costa
molt. I molts
molt.
Adults, que també els costa.
Sí, molts adults que també els costa. Doncs mira, aquesta manera és una manera d'aprofitar tot els beneficis de la carxofa sense que destaqui massa. És una pena perquè és boníssima, però bueno, ha d'haver gustos per tot.
I tant.
Un litre i mig d'aigua, o brou de verdures, o brou de pollastre, això ja cadascú que, com li agradi, o també ara venen brics de caldo de carxofes, eh?
Ah, sí?
Sí, 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 sí. Sí, de la marca aquesta tan natural.
Val, ja ens hem entès.
Una miqueta de curri, llimona, julivert, oli i sal. És molt, molt, molt fàcil de fer. Què farem? Pelarem i tallarem la pastanaga i la ceba i la sofregirem amb una miqueta d'oli. Pelarem la patata i el tomàquet i ho farem a daus. El tomàquet pot ser ratllat, eh? No cal que sigui a daus. Treurem les llavors i el ratllarem i ja està. Ho afegirem tot a l'olla. Donarem unes voltes, afegirem el curri si volem. Si no, ens el podem saltar, el curri, no passa res. Afegirem el curri.
Un polsim, no, suposo?
Un polsim, sí. Més val ser prudent. Després sempre en pots posar més. Si en posem poc, doncs millor. El ficarem just abans del brou, perquè no se'ns cremi. Ficarem el brou, ho taparem 20 minuts i ho deixarem coure, aquestes verdures, i mentrestant aquests 20 minuts què farem? Doncs netejarem les carxofes. Netegem les carxofes, deixarem el cor i també el tronc ben net. No cal llençar el tronc perquè tot va tot triturat. Les anirem guardant en un bol amb suc, amb aigua i
aigua,
suc de
llimona.
Llimona. I quan les tinguem totes, les ficarem a dintre. Les courem uns 10 minuts i triturarem. Si volem més fi, ho podem passar per un colador. I si no, doncs ja està bé. Jo, si neteges bé la carxofa, no té per què quedar fils, però de vegades sí que és veritat que per voler aprofitar molt la carxofa et deixes algunes fulles que després poden molestar. Jo ho colaria i així ens estalviem
que rondinin.
Que diguin, això té fils, oh, ja està, ja ho has fet molt bé, perquè has introduït la carxofa, però...
T'has deixat els fils.
T'has deixat els fils. Doncs res, fora fils. Això jo ho serviria amb una miqueta d'ou picat, julivert picat, un bon raig d'oli d'oliva cru i, si vols, alguns crostonets de pa que sempre fan que...
Donen alegria, no?
Que sembli més complet.
Sí.
Però amb això també tenim un plat per sopar supercomplet. No ens caldria tampoc massa cosa més, eh?
Avui ens estàs portant espècies, eh? Cuina especiada.
Sí, perquè he pensat, home...
Escalfen, que... a més, em sembla.
Sí, les espècies,
oi?
També escalfen, també. I el gingebre, molt, eh? Si tens molt de fred, una infusió de gingebre. I escolta, ja sembla que reanimis, eh?
Gingebre i llimona, és boníssim.
Sí, I ho cura tot, ho cura tot.
I escolta, acabem amb uns bunyols?
Vinga, va. Bunyols de carxofa, eh, són?
Bunyols de carxofa.
Bunyols de carxofa,
que original.
Sí, sí. Boníssim això, i a més, fàcil, fàcil, fàcil. I a més, és una recepta una mica com d'aprofitament, eh? Perquè no, a mi em passa moltes vegades, no?, que faig carxofes d'aquestes al forn o al microones o les fas un dia a la brasa, abans, quan tenia gent a casa, ara no, perquè ja no obres
la brasa. No
es porta. Ja no es porta això de fer barbacoes. Però sí que passava que moltes vegades et quedaven moltes carxofes. Les fas amb tota la bona fe i sempre hi ha algú pues, que no la vol o...
I queden allà encantades.
Queden allà i clar, al final dius, uf, què faig amb aquestes carxofes, no? Doncs pots fer bunyols de carxofa amb les carxofes a la brasa o al forn o al microones o com les hagis fet. Necessitarem les carxofes que tinguem, cervesa, llevat, farina, un ou i sal.
Has dit cervesa?
Cervesa, sí.
Ah, sí?
Amb cervesa, però també pot ser aigua amb gas. I si no tenim ni cervesa ni aigua amb gas, doncs és igual, amb aigua, eh? Perquè ja tenim el llevat que ja ens donarà l'impuls, eh? El que passa és que la cervesa sempre li dona un gust més... Li dona més cosa al bunyol i més gust, no? Més bo. Bueno... Pelaríem les carxofes fins a deixar el cor i ho tallaríem amb els talls que volguéssim. A mi m'agrada fer-les petites, perquè així queden calentetes abans, es couen abans i no cal tenir-les tant de temps fregint. Però això és la meva manera de veure-ho, eh? Si us agrada més gran, doncs més gran. Faríem la pasta. La cervesa, agafaríem un got de cervesa o una cervesa. Faríem uns 100 grams de farina, serien unes 4 cullerades, que ens quedi espès però tampoc massa fort.
Quina farina va millor?
Jo faig servir farina normal, farina fluixa, la normal. Si teniu integral, també va bé. Espelta, també va bé.
Blat serraí, massa consistent?
Potser massa consistent. Però bueno, també es podria provar ficar-ne menys. Ficar-ne menys.
La meitat, potser.
La meitat. Anar-ho provant. Anar-ho provant, que ens quedi consistent, però tampoc passar. Perquè després hi fiquem un ou, llavors tampoc no... Bueno, seria provar-ho, eh? Jo aquesta proporció ja no la tinc tan clara, però es podria provar. Segur que també aniria bé, eh? I mitja culleradeta de cafè de llevat. Perquè com que ja tenim el gas de la cervesa, tampoc no cal. Vale, això ho barregem i al final, quan està barrejat, hi fiquem l'ou. Tornem a barrejar, arrebossem les carxofes i les fregim amb oli. Pot ser d'oliva, pot ser de girassol, és igual. El que és important és que no estigui massa calent. Si nosaltres fiquem la carxofa i l'oli està massa calent, es cremaria de fora i no ens quedaria la massa cuita. Ha d'estar calent, però tampoc massa. I s'ha de coure constant, però no massa ràpid.
Per tant, no posem el foc a tota castanya.
No, a tota castanya no.
I anem vigilant i girant.
I sí, no ha de ser... No és com fer unes patates fregides, no. s'ha de deixar una mica més de temps. Llavors, bueno, ho deixaríem escórrer, no?, en paper absorbent, i això seria un molt bon acompanyament per carn o per peix, però també podria acompanyar, podria formar part d'una amanida. Podria ser un plat molt complet si posem una miqueta d'amanida, les carxofes i arròs, bullit i saltejat. No sé, hi ha cadascú el seu imaginació al poder.
I tant.
Vinga, a veure què.
Doncs ens han agradat molt aquest parell de sopes, aquesta crema i aquests bunyols que escalfen i a més són bons i diferents, així no fem sempre el mateix.
Això, és que
sortim de la crema de carbassa i carbassó.
Ai, sí, perquè ara que tampoc no sortim massa i ens passem el dia cuinant, doncs també ve de gust fer coses diferents. És que si no, no surts dels plats de sempre.
Sí, sí, de la zona de confort.
Ai, sí.
Gemma, moltes gràcies.
A vosaltres.
I t'esperem, eh? D'aquí a un mes hi tornem a la cuina.
Vinga, a veure.
Cuida't.
Igualment.
La Gemma sempre ens fa sortir de la nostra zona de confort culinària i ens llença nous reptes, com aquestes propostes que ens ha dut avui per escalfar el cos per combatre el fred d'aquest hivern 2021. Però, a més, hem començat el dilluns i la setmana molt forts. Hem fet la roda d'actualitat, resultats i marcadors esportius, entrevista amb l'exentrenador del Vendrell, el vilafranquí Josep Lluís del Riu. A l'actualitat hem estat parlant de la Covid des de l'Hospital del Vendrell amb l'Òscar Blasco, membre del comitè d'empresa i delegat de prevenció. Ens ha acompanyat també el Ton Vilarrubias, el nostre jardiner. Ens ha donat feina per aquest finals de mes i hem parlat del cultiu de la patata. I amb l'Àngels Travé de l'IEP hem estat parlant d'aquestes capelletes de fusta que es conserven encara en moltes cases del Penedès. Fan una crida perquè els hi envieu fotografies. Aquestes han estat totes les propostes i veus que hem compartit aquest dilluns al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio. Demà hi tornem, de 9 a 12. Adéu-siau.